Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passant de les 12 del migdia, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat d'aquest dijous. Dijous de pluja a la ciutat, que ens convida doncs a quedar-nos a caseta. El que passa és que, clar, avui és un dia, diguem, operatiu, un dia en què s'han de fer coses, un dia que hi ha mercat. Pobre mercat, que la setmana passada també va estar acompanyat d'aigua, però avui és dia també de parlar de temes relacionats amb la infància, i ja sabeu que per parlar d'aquests temes ens acompanyen cada 15 dies de l'Institut de la Infància, aquest espai M'estimes, M'estimo, T'estimo. Avui ho farem en companyia de la Verònica Bronstein, a qui ja fa dies que la trobem a faltar, però avui la tenim per telèfon. Verònica, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Carme. Jo també us trobo a faltar, eh?
Com estàs? Com
bé, estàs? Bé, sí? Bé, bé, molt bé.
Bueno, és una època de... per les al·lèrgies i tot això, que els que patim, estem una mica un dia bé i un altre no tan bé, no?
Sí, molts arbres que, bueno, això no sé qui ho ha decidit a la ciutat, però estem, els que patim una mica de l'al·lèrgia ho estem patint, sí.
Bé, sort que dies com avui ens ajuden una miqueta a respirar,
sí.
Més tranquil·lament. Per cert, avui em costa una mica definir el contingut de l'espai d'avui, perquè no sé si titular-lo com una reflexió, una anàlisi de la situació social que vivim ara mateix. Tots els canvis que s'han anat produint i a què ens ha abocat tot això?
Sí, parlem, bàsicament, tot això està inspirat molt en el que Sigmund Bauman, és un filòsof molt actual, molt vigent, és un home gran, de gairebé 90 anys, però ell ha parlat de la societat líquida, i amb tot el que abans era sòlid, no? Eren uns valors que no canviaven, tenies una feina, era per tota la vida, la família era per tota la vida, i vivies en una ciutat, en general era per tota la vida, no? I ara estem en un moment de canvi, i ell parla de la societat líquida, i a partir de la societat líquida el que veiem és que hi ha una educació líquida, hi ha una família líquida, hi ha una feina líquida, hi ha derivats de tot això. I tot això arriba, evidentment, als infants a una velocitat molt més gran i amb unes conseqüències molt més importants de les que els adults som capaços d'entendre.
Ara, jo estava visualitzant això mateix de la societat líquida i tota l'afectació, que també és una afectació, diríem, que líquida, i em donava la sensació una miqueta d'angoixa, no? Perquè tan líquid se'ns escapa de les mans.
Sí, fins i tot hi ha autors que ja comencen a parlar d'una societat gaseosa més que líquida, no? Perquè ja, evidentment, no pots ni visualitzar-ho. És una cosa que estem en un moment històric, evidentment, que tot això tindrà unes repercussions a nivell de la comunicació, a nivell del desenvolupament humà, de les emocions. Estem parlant molt d'emocions, però estem en un moment d'una transformació tan gran que tot això que estem parlant ara i que s'està treballant a les escoles no arriba ni a un 10% del que realment a un nen li està passant, no? Estem parlant en aquest moment del reconeixement, de la ràbia, de sentir-nos bé, de la felicitat, i als nens els estan passant tantes coses que jo que treballo en consulta, no? I que treballo amb la intimitat de les criatures, no té res a veure, no té res a veure. I per això aquesta dificultat que tens de posar-li un nom, perquè estem treballant amb... Avui parlem d'unes emocions que són més profundes, que tenen a veure amb la contradicció, són qüestions molt, molt filosòfiques, no? I, clar, estem parlant a ràdio de filosofia, d'infància, de creixement emocional, d'una societat canviant, i costa molt de posar un títol a això. Però jo penso que també la ràdio està per reflexionar i per acompanyar la gent i acompanyar-la en trobar també, no?, una porta, una finestra on veure una mica de llum, i la llum ve per sentir-te acompanyat, que això que tu estàs passant no et passa només a tu, és real, és un com les crisis vitals, no?
Quan és tu... diguem que generalitzat, no? Que afecta...
Clar, clar, el que passa és que com que també dins de l'època no tenim aquestes moltes opcions d'acompanyar-nos, d'això que abans passava que sorties a la plaça i parlaves amb els veïns i comparties, uh-huh. Ara no passa, ara tu no coneixes el veí de dalt, però estàs ajudant els refugiats que estan en l'altra banda del món, però potser que tu tens un avi que necessita companyia a la porta del costat teva i no saps, ni li has preguntat com se sent. I clar, tot això és molt complex, no? Perquè hi ha una solitud molt gran, la gent no comparteix tot això que li està passant i això et fa sentir que t'estàs tornant boig, no? Perquè estàs patint per moltes coses quan tothom està patint per les mateixes.
Exacte. Ens trobem, a més, en una societat, Verònica, que, en què hi ha coses que, com deies tu, canvien, però hi ha altres que es posen de moda, que marquen tendència, i ens trobem en situacions que abans, per exemple, la gent amagava i que ara, precisament, aquelles coses que abans s'amagaven, ara es posen de manifest. És a dir, s'exterioritzen, es posen en l'aparador perquè tothom ho vegi.
Sí, mira, començant per xarxes socials, no? En aquest moment no sabem la repercussió que tindrà la quantitat d'imatges, de fotografies que posem dels nostres fills. I de vegades, si tu entres, per exemple, hi ha una exhibició de panxes, d'embarassos, des d'aquí a tot tipus d'intimitat dels nens, no? I és una gran contradicció perquè a la vegada estem preocupats per l'exhibició i a l'ús de les fotografies i de la imatge, però els propis pares estan fent una gran exhibició, començant per xarxes socials. Però, per exemple, coses que abans, si entrem en un nivell més íntim de la repercussió, el tema de l'origen d'un nen, per exemple, el tema de les adopcions, abans era una cosa que era un tabú, no? Una adopció, els nens no coneixien els seus orígens, moltes vegades no sabien que havien sigut adoptats. I en aquest moment, per exemple, tenim una gran exhibició de l'adopció, no? O el tema de l'alletament, per exemple, que s'ha passat d'una cosa que era un moment molt íntim a que la gent reivindica, no?, el tema de l'alletament i que surt a donar el pit al carrer. No diem amb això que aquestes coses siguin dolentes, parlem de canvis. Només parlem de canvis.
Sí,
però això és important, no?, també tenir-ho en compte, perquè qui parla de tot això parla de ser, per exemple, una mare o un pare monoparental o l'homosexualitat de les parelles. Evidentment que si abans tu tenies un pare que en algun moment acceptava la seva homosexualitat era una cosa que quedava a casa i ara tothom ho sap. I com que tothom ho sap, en algun moment els pares em diuen bé, d'això haurem de parlar i explicar als fills molt petits, perquè si no ho sabran per una altra persona. I té repercussions, evidentment, perquè quan ho expliques, no?, de vegades són nens molt petits, que ho viuen amb molta naturalitat. Tot això ha comportat també una, podríem dir entre cometes, una justícia social, de que tothom té els mateixos drets i que tothom pot accedir a la maternitat i a la paternitat, però comporta també una cura d'aquesta intimitat i de quina manera ens apropem a aquesta intimitat, no? Com ho treballem amb les criatures.
I per què arribem a aquest extrem? És a dir, per què ens n'anem d'una banda a l'altra de la línia?
Bueno, per una banda jo penso que ha sigut un efecte d'aquesta comunicació que tenim en aquest moment en la qual es parla de tot i no es parla de res. O sigui, aquesta fotografia, no?, permanent d'aquesta exhibició en la qual ens hem passat, per exemple, que l'homosexualitat ha sigut un tabú, aquí hi ha una exhibició molt gran i una gran reivindicació social de tot això. I això té una part bona, però també té una banalització, no? Per exemple, si tu veus sèries, jo que treballo molt amb adolescents, l'homosexualitat a l'adolescència comporta un patiment molt, molt gran, en l'època que sigui, en aquesta també, i quan en una sèrie surt el tema de l'homosexualitat, això ajuda molt a donar certa normalitat, però sembla que és guai, no? És una cosa molt, molt, molt xula, molt guai, molt, molt de moda, i s'estalvien el tema del patiment, no? No es parla d'això. I tot això fa que amb molta facilitat parlem i exhibim i sortim a mostrar coses que si parléssim realment del patiment que tot això comporta, potser que no ho faríem amb tanta facilitat, no? Perquè hauríem d'abordar-ho des d'una posició també de més angoixa, no només de la fotografia.
Perquè, Verònica, de tot això que parlem ara, quina és la repercussió, de quina manera afecta als nens?
Bé, per una banda el que dèiem, quan un nen, si visquéssim tot això en família, per exemple, el tema del col·legio, no?, que es parla també, si tu entres a internet, hi ha famílies que han penjat moltes fotografies al llit dormint juntes. Això és és una situació d'intimitat, però ningú li ha demanat al nen permís a la seva família. Sí. Quan una família parla amb l'altra i li diu que li dona el pit als 4 anys, o ho fa en públic, ningú li ha demanat permís al nen per parlar d'això en públic. Mm. Són coses que tenen a veure amb l'intimitat. Quan un nen, per exemple, en nom d'una sexualitat més oberta i de que som molt, molt moderns, parlem de que el nen dorm amb nosaltres o entrem i s'està rentant al lavabo. Són coses que els nens han d'aprendre que formen part de la seva intimitat. No són secrets, que és diferent. Abans el problema de les famílies és que hi havia molts secrets. Però estem parlant de coses que són íntimes. I en aquesta època sembla que tothom pot parlar de tothom, que es pot exhibir les fotografies del que volem, i que tot això no té una repercussió en els nens. I en els nens, clar que té. Per què? Perquè el tema de lo íntim, de lo privat, és un tema que comporta una construcció. O sigui, això comença perquè a casa t'expliquin que no tothom pot veure les fotos, totes les fotos, no tothom pot tocar el teu cos fora, i tot això, clar, si nosaltres no respectem, si per exemple, si no li demanem permís a una criatura, l'altre dia parlàvem a una formació, que les escoles bressol, quan un nen se li fa un canvi del bolquer, se li ha de demanar permís, encara que no entengui, encara que no et pugui respondre, però és un acte d'intimitat. A un avi, a una llar, també. Mira, ara farem això, jo et demano el teu permís perquè és la teva intimitat. Fem les coses amb un automatisme i amb una rapidesa que això no vol dir que després, quan parlem d'altres tipus de trobada del nen amb un estrany que toca el seu cos, no estem parlant de que directament té una repercussió, però també hem de respectar, si nosaltres estimem a les criatures, si estimem als avis, hem de demanar permís. Hem d'ensenyar-los que hi ha una part de la seva vida que és seva, que no és nostra.
Clar, jo m'imagino que els nens, davant de totes aquestes situacions que ara comentem, per ells el concepte intimitat deu ser desconegut, podríem dir. No hi ha una distinció entre el públic i l'íntim, no?
Sí, sí. Jo el que veig és que ells tenen la intuïció perquè internament tenen aquesta intuïció de que ho necessiten, però el concepte, quan es troben amb les situacions reals, no ho troben. I de vegades nens de 10 o 12 anys, que jo treballo a Montessori amb nens d'aquestes edats, per exemple, ara també aquí a la ciutat amb el Gerbert d'Orlac, a escoles, els nens reclamen això, però és com si reclamessin una cosa que diuen, és que no entenen que jo no vull que entri el meu germà al lavabo ara que m'estic fent més gran. Els meus pares no ho entenen, I tu dius, com potser tenen aquesta construcció interna, aquesta intuïció que els molesta una cosa que la resta no entén? O no entenen, per exemple, els nens, diuen, com pot ser que quan jo era petit a l'escola feia una migdiada i ara que tinc aquest ritme i que jo necessitaria fer una aturada i descansar una estoneta, ara no ho faig. I jo als 3 anys, ells m'ho diuen, jo als 3 anys, potser que ho necessitava, però jo no estava tan cansat, és que ara estic molt cansat. No entenem que els nens tenen unes necessitats, no ho escoltem.
Clar.
I tenen una necessitat, ara precisament treballarem el tema del ioga a l'escola, precisament per parlar d'això, perquè necessiten silenci, necessiten res, 15 minuts, 20 minuts cada dia, d'estar amb ells mateixos, aquesta intimitat, aquesta trobada amb tu mateix, el silenci, la intimitat, que un nen a casa pugui estar-se a la seva habitació una estoneta i que ningú entri, picar la porta, no? Si un nen ho necessita, per què no? Començar a diferenciar això. Sembla ser que els adults ens hem oblidat, però nosaltres també ho necessitem. Com que no ho fem, no? Com que funcionem d'una altra manera, ens hem oblidat, però ells ho necessiten. Si ens escoltem els nens ho diuen molt clar, ho tenen molt internalitzat.
Una societat que està, podríem dir, en constant canvi, que ha canviat també pel que respecta a les situacions familiars, amb la creació de nou models de família per diferents circumstàncies, i tot plegat en una era de la comunicació en què ens creiem més els que comencen a explicar les seves experiències per internet que els propis especialistes.
Sí.
No?
Sí. Mira, hi ha una proliferació de es diuen mares blogueres. Dins d'aquest món, tu ja saps que jo parlo molt clarament. Pot ser que alguna mare bloguera que ara escoltarà dirà, per què no? Jo penso que està molt bé. O sigui, si tu comparteixes la teva experiència com mare i tu saps quin és on està el límit, jo sé, jo no parlaré de psiquiatria, perquè no és la meva, la meva especialitat.
Sí.
Jo no parlaré de medicina, jo no parlaré d'educació des de l'aula, des de l'experiència d'un mestre, jo parlaré des d'on jo treballo a les escoles. Les mares blogueres han de parlar de la maternitat, de la seva experiència. Però estem llegint, l'altre dia llegia, per exemple, el tema de la resiliència, amb una banalització. La resiliència és una cosa molt seriosa, que fins i tot els psicòlegs, no tots estem especialitzats per parlar de resiliència. Es parla de tot, es parla absolutament de tot, i en gurús, no? És una època en la qual qualsevol pot parlar del que vulgui, només des d'un ordinador, sense cap tipus d'experiència, de formació, i l'altre dia parlàvem amb educadores de llar d'infants. Probablement el seu consell a una família té menys repercussió que una bloguera que escriu a partir només de la seva experiència com mare. Tot això també comporta... Ara tenim xerrades per pares que són d'especialistes, però que ja un periodista pot parlar i donar consells amb una facilitat que abans tu anaves al metge, et donava uns consells, al teu mestre, no? Hi havia com un respecte també. Hi ha una persona que té una trajectòria, que té una experiència. Ara tothom parla, tothom opina, no? I tot això
I
també
tothom
comporta.
Aconsella, aquest és el tema.
Tothom aconsella, clar. Clar. Abans també tu podies anar a una persona, no, al barri, anaves a comprar i la gent parlava i et donava consells, però clar, aquests consells ara arriben a milions de persones i no sempre tot està acreditat i no, o sigui que també hem d'anar i tothom vol la recepta, no? Dona'm la recepta,
màgica.
Que sigui ràpid, que sigui eficaç, que no tot funcioni així. Bé, són aquests fenòmens socials.
tothom, diguem, té l'autoritat suficient en aquest cas, o sigui, és com si diguéssim, una mare, pel fet de ser mare, ja té l'autoritat per poder parlar, per poder aconsellar, i segurament, a lo millor no és el cas, no necessàriament el fet de ser mare implica que tinguis tots els coneixements necessaris. No. Al revés, ara és l'època en què les mares, a veure, ser pare ningú no t'ensenya, no vas a l'escola a aprendre com s'ha de fer de pare o de mare. Uh-huh. Els nostres pares, els nostres avis, quan van ser pares per primera vegada, se'n van sortir, es van espavilar com van poder. I crec que ho van fer prou bé, podríem dir. I en canvi, ara que tenim tanta informació, que podem tenir llibres i tenir molta comunicació respecte al tema, és quan més superficial sembla que sigui tot, no?
Sí, perquè precisament el que s'ha perdut és aquesta transmissió de la tribu. O sigui, tu, amb el pes que tot això suposava, perquè també tenia un pes la sogra, la mare, no? Tothom ficava cullerada, però havia una transmissió generacional i això també t'arrelava en una xarxa, i en aquest moment les mares joves estan molt soles i tota aquesta tribu bloguera et dona una pertenència a una determinada també tribu familiar, no? a determinats conceptes que t'ajuden, no? de com ha de ser la maternitat, i tot això ho necessitem, evidentment. El que passa és que, com que això ha guanyat molt de pes i el consell familiar s'ha tornat més líquid també, no? Ja que parlem avui d'aquest funcionament líquid social, les mares estan més soles, perquè finalment tot això passa darrere una pantalla. Sí. I clar, tu necessites aquest consell, encara que sigui com a l'adolescència, per revelar-te, per dir que a tu no t'agrada, però tu necessites que algú t'acompanyi, et digui com ho havia fet. Però la família àmplia s'està desdibuixant també. Moltes mares arriben a la maternitat i no tenen germans, són aquesta generació de fills únics. O sigui que és molt difícil, a vegades no tenen gent de la seva generació i molt poques de la generació més gran, no? Que això és aquesta herència que necessitem. A les tribus més, si anéssim a l'Àfrica o anéssim a altres tipus de societat, encara això funciona i això et dona una seguretat, perquè és el que t'acompanya. Després tu has de fer el teu camí, com tothom. Però en aquest moment això ha desaparegut, i per això necessitem tant agafar-nos, però clar, no deixa de ser una cosa que és virtual. No, aquesta mare no vindrà al teu costat el dia que el nen tingui febre i li donarà no sé què, no? Bé, és una pantalla i tu buscaràs i trobaràs mil consells, però el dia a dia estaràs molt més sola.
Verònica, podríem estar parlant molta estona, de tot això, però em sembla que ho deixarem avui aquí, perquè d'aquí 15 dies parlarem dels nous models de família. I potser que ho farem amb convidat perquè ens expliqui la seva pròpia experiència, perquè ja la família tradicional i convencional ja no és única, n'hi ha moltes més.
Sí, sí.
Doncs en parlarem d'un d'aquests models. Ara tancarem l'espai agraint-te que ens hagis acompanyat i esperem que d'aquí no gaire et puguem veure aquí a l'estudi.
Molt bé. Moltes gràcies, Carme.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Una abraçada. Adéu, bon dia.
Sant Cugat a fons.